3 quarts i 3 minuts de 12 del matí. Aquesta sintonia ens indica que aquesta hora ens ha d'estar acompanyant, i així ho fa el filòleg i director d'Espen Idiomes, Jordi Van Campen. Bon dia, Jordi.
Bon dia, bon dia.
Literatura. Avui literatura dedicada a la figura dels avis.
Literatura, em deixes dir una cosa molt ràpida?
Sí, home.
Més que res perquè tothom es faci una idea exacta, precisa, vaja, molt acurada del que és viure com un escriptor. Avui he rebut els meus drets d'autor de tot l'any passat.
T'he de felicitar, per tant? T'he de donar una enhorabona?
Bueno, és impressionant. O sigui, tinc la fantàstica xifra de 19,64 euros de benefici de tots els llibres publicats, que és, diguéssim, es van... A veure... Les coses clares, eh? És a dir, això és la literatura.
19,64, eh?
Sí, sí, sí.
I ho dius amb aquest somriure.
Home, i tant, perquè puc convidar un cafè a un amic.
I a dos.
I dos, imagina't.
A dos amics o a dos cafès?
Mira, la sort serà ja tenir dos amics, eh? Això ja serà molt.
He introduït bé el tema avui, parlem de la figura paterna de l'avi.
Paterna i materna, en un cas. A veure, parlem d'avis, perquè de tant en tant els avis se'n van, i d'alguna manera, doncs, els avis són unes persones molt importants a la nostra vida, i l'altre dia, doncs, un avi se'n va anar i vam dir, mira, saps què, parlarem d'avis. I avui, doncs, parlem d'avis. Tenim dos avis i una àvia.
Comencem per un avi que també se'n va anar, es va escapar, però en aquest cas per la finestra. És l'avi de 100 anys, és el llibre de l'escriptor suec Jonas Jonasson, que va ser un boom al Sant Jordi de l'any passat.
Un boom absolut, va ser el llibre rècord de vendes del Sant Jordi de l'any passat. El títol és molt llaminer, molt cridaner, l'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra, publicat a La Campana, com sempre, ben editat a La Campana, amb aquesta barreja que fan de llibres ben editats, però no cars, sinó assequibles. Lletra molt llegidora, paper no brillant, no satinat, per tant, un llibre molt agradable de tenir com a objecte. A veure, el llibre en si, les coses clares ja d'entrada, no és cap gran llibre, no és una novel·la profunda ni rodona. Ara, si voleu riure, veure anècdotes i coses d'aquestes... Doncs
aquí anava, havia de divertir, però... A tu t'ha divertit llegint-lo?
A veure, aquest llibre té un humor molt determinat. Aleshores, l'humor, que passa per ser universal, no ho és. Una cosa és l'humor jueu, l'altra és l'humor anglès, l'humor català, l'humor espanyol. Un acudit, per exemple, espanyol i un acudit català segurament seran molt diferents. I cada terra fa sa guerra... i tenim un humor diferent. Això és positiu. Aleshores, què passa? Passa que aquest senyor és escandinau, el senyor Jonasson, o Jonasson, i, bueno, allà estan molt tancats, tenen molta foscor, s'avorreixen, i aleshores, diguéssim, que té un humor molt bèstia i molt radical, que consisteix, bàsicament, en posar aquest avi en solfa amb una sèrie de grans personatges polítics del segle XX, des de Mao a Stalin, passant pel nostre amiguet el Franco, i els, diguéssim, que l'avi està en situacions amb ells absurdes, que poden ferir alguna sensibilitat, per exemple, aquí a casa nostra, amb el senyor Franco, però clar, aleshores l'avi, diguéssim, que tot serè i tot amable, doncs treu ferro a aquestes escenes dramàtiques.
Diríem que, per tant, que és una mena de pacificador?
És un pacificador, és una persona serena, és una persona que amb la seva simpatia fa que els problemes lletjos dels que parla, assassinats, robatoris, atemptats amb bomba, doncs ell diguéssim, que li treu ferro. Aleshores, clar... Tu pots dir, home, la situació és divertida perquè és absurda i és graciosa, és una mica surrealista, però clar, hi ha alguns temes que potser a tu t'han tocat de prop i dius, home, a mi això no em fa gràcia que frivolitzin amb aquest tema.
També durant la seva història, durant el seu viatge, els van redant a tots.
Els van redant i... Bé, té punts, vull dir, és un llibre que té punts, no m'estranya que venés tant, eh? Ara, no és un llibre rodó, bàsicament és un enfilall. Ho dic bé, enfilall, d'anècdotes, no? Una darrere l'altra, i bé, està ben muntat. Podria haver sigut perfectament la meitat de llarg i no hauria passat absolutament res.
Per entrar una mica en la sinopsi, s'escapa del centre en què es troba, perquè és el dia que ha de celebrar els 100 anys.
No està malament, celebrar els 100 anys saltant per una finestra. Escolta, molta salut aquesta gent.
De les primeres coses que fa, si no recordo malament, és cometre un robatori d'una maleta, i a partir d'aquí el persegueixen perquè aquesta maleta hi ha molts calés.
Bueno, és un avi, diguéssim, una mica trapasser, eh? És un avi, en aquest sentit és molt divertit. Ens presenten un avi que potser ens hagués agradat tenir a tots una mica, l'avi aquest divertit, juganer, aventurer, en una paraula, que
se salta les regles.
Que se salta les regles, i això és un tema molt interessant, perquè és exactament aquí el punt on, tornant a l'inici de la conversa, l'humor pot agradar o no. És a dir, no a tothom li agrada que les regles se saltin d'una manera tan frívola.
Aquí, per tant, a casa nostra, creus que ens haurà agradat als lectors? Vam comprar, això queda comprovadíssim.
Fora del micròfon, abans ho dèiem amb tu, i sóc del parer que la conversa amb tu és la mateixa que he tingut amb molta altra gent sobre aquest llibre. El vaig comprar, em va interessar, em va cridar el títol, el que sigui, vaig començar i a partir de la pàgina 40-50 vaig dir, bueno, això ja és pura repetició. Però insisteixo, és un llibre molt divertit. Si no busqueu profunditat, si busqueu passar una estona, diguéssim, amena, és un bon llibre.
Anem al següent, Jordi?
Anem al següent i anem a les àvies que són tan importants. A veure, aquest és un llibre...
Mis tardes con Margarit.
Mis tardes con Margarit, Margarit, Margarita, no? De Marie-Sabine Roger, que és una autora francesa molt coneguda a França, molt poc coneguda aquí, i és un llibre que d'alguna manera jo us vull recomanar molt, de debò. Tardes con Margarit és un llibre deliciós, és un llibre lent, tranquil, però al mateix temps de lectura molt ràpida, perquè pràcticament tots són diàlegs.
Si L'avi de 100 anys no el recomanàvem tant, aquest el recomanem molt. I acabarem amb un que el recomanaràs...
Moltíssim, moltíssim.
Vaja, d'obligada lectura.
Però aquest també el vull recomanar molt. Aquest és un llibre que a mi em va entrar a través del cinema. Vaig veure la pel·lícula protagonitzada pel Gerard Depardieu, amb un paper fantàstic, que feia un paper de lo que en castellà diuen un patant, un home, doncs, ignorant, que treballa en un mercat venent verdures, que els seus amics se n'enriuen d'ell, i d'alguna manera...
Aleshores ens generava simpatia, Gerard Depardieu.
Molt, 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 molta simpatia. És un personatge absolutament magnífic, realment molt, molt bo. Jo penso que dels millors que li he vist. I aleshores, bé, aquest home, doncs, entra en contacte amb una iaia. Entra en contacte, mira, donant molles de pa als coloms, i s'adonen que tots dos comptaven els coloms i els hi posaven noms. I aleshores, a partir d'aquí, desenvolupen una amistat molt bonica, en la qual ella, a poc, en adonar-se que ell és un ignorant, doncs el va entrant en el món dels llibres, en el món de les paraules. I el pobre protagonista es baralla amb el diccionari perquè busca una paraula al diccionari, i clar, allà hi ha una definició, doncs, molt seriosa, però no és el que ell sap d'aquella paraula, no? És un contrast i és una preciositat de llibre, d'una gran, gran sensibilitat.
Ella, Jordi, s'anirà quedant cega a mesura que avança,
sí senyor,
en l'edat.
I acabarà malament, acabarà en una residència. Aquí he de dir que la pel·lícula va optar per un final diferent del llibre. Molt més espectacular, una mica Hollywood, en el qual, doncs, el protagonista va a buscar-la a la residència i la salva i se la porta a viure amb ell, i és una cosa molt, molt... La pel·lícula és molt espectacular en aquest sentit, surt amb la llagrimeta. El llibre és diferent, el llibre... És més llibre, és més dur.
No oblida l'humor, però?
No, parlaríem d'un humor
més amable?
És un humor amable, és un humor simpàtic, és un humor que et fa somriure constantment. Així com el llibre del Jonasson, doncs, és més de riallada, de dir, ostres, com s'ha passat aquí, no? En canvi, aquest és un llibre de somriure continu. I personalment, no sé, a mi em recordava molt les meves dues àvies quan em retratava amb molta fidelitat aquests petits moviments que fan les àvies en aquesta Margarit tan entranyable, doncs, que va fins a la plaça a donar molles de pa als coloms, es preocupa pels altres, és carinyosa.
Això és el que busquem, Jordi, o el que acabem arribant quan agafem un llibre
que busquem,
relacionat amb avis i àvies, arribar a pensar en la nostra figura que hem tingut d'avi d'àvia?
Home, jo penso que qualsevol llibre que ens toqui de prop i que, per tant, entri a formar part del nostre imaginari, d'alguna manera connecta amb la nostra experiència i la nostra realitat. Jo, que ja tinc una edat i que ja no tinc avis, doncs trobo que és una sort absoluta poder recuperar els avis, ni que sigui a trossos, a bocins, en aquests llibres.
L'Alan, aquest avi de 100 anys que abans comentàvem, s'ha saltat les regles i aquí seria... un avi que segurament no haurem tingut cap de nosaltres, com deies abans, potser ens agradaria tenir-lo una mica, la meitat, no? Potser
sí,
que fos
sí, un avi divertit,
d'alegre
i divertit. Que ens portés d'aventures de tant en tant, sí.
Tornant a Mis tardes con Margarit, podríem parlar d'una versió del mite de Pigmalió?
A veure, el mite de Pigmalió, en el qual, diguéssim, unes persones decideixen il·lustrar a una persona ignorant fins a convertir-la en un model, aquí també es dona, però és que es dona d'una manera completament... transgressora, és a dir, és una àvia decadent la que converteix a un home fort i esplèndid en una persona culta, no? Fins al punt que aquesta persona aprèn paraules, les comenta amb els seus amics, també ignorants, i aleshores, clar, ja no pots continuar parlant amb ells perquè ells ja no l'entenen. És molt divertit, és molt entranyable.
Et sembla si passem al tercer?
Passem al tercer.
La sonrisa etrusca.
A veure, llibre en llengua castellana, això és la primera cosa que m'agrada destacar aquí, no solem, però en aquest cas penso que és un llibre que paga molt la pena de rescatar-lo. És un llibre que evidentment no està en català, i atenció a l'adverbi, evidentment, malgrat que l'autor és de Barcelona. A veure, el San Pedro era un barceloní, a més una persona molt, molt assequible, molt maca, després si vols en parlarem una mica, i l'any 85 va publicar aquest llibre que va ser un absolut èxit, i és una novel·la absolutament clàssica en tots els termes, és una novel·la rodona, és una novel·la ben feta, és una novel·la amb un llenguatge no excessivament complicat, sinó bastant assequible, però molt, 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 no sé, molt, molt en la línia del que es publicava, doncs, als anys 70, 80, no? En la línia d'un Mercè, en la línia d'un Eduardo Mendoza, i francament és un llibre bo per rellegir, que a més rellegit anys després, és a dir, cada vegada el veus més actual.
Ens parla d'un viatger campestre calabrès que arriba a casa dels seus fills a Milà per sotmetre's a reconeixements mèdics per una malaltia que té greu.
Correcte, tenim aquest avi, i aquest avi té un càncer, i aleshores allà al camp no pot tractar-se, aleshores acaba a casa del seu fill i descobreix, doncs, a la dona del fill que li obre un món nou, aquest món doncs, de dones, diferent del món que ell havia viscut de la seva joventut, el món de la modernor, el món de la... Sobretot, escolta, és la gran ciutat, no? Milán, els carrers, el tràfic, en contrast amb el camp on ell vivia i on ha viscut sempre. Aleshores, al llarg de la novel·la, aquest encarar-se a un món nou, amb mala cara, això no m'agrada, però a poc anem veient que sí que li agrada i que a poc doncs, ell va deixant-se anar. Com ho fa? A través de la coneixença amb el Bruno, que és el seu net. I el net, que és un nen petit, doncs, clar, ho mira tot amb ulls de net, amb ulls de nen, ulls innocents. I l'avi, a través dels ulls del nen, doncs, aprèn a mirar aquesta nova realitat.
Diríem, Jordi, que tota la literatura és actual, no? En aquest cas, que és una novel·la de contrastos, de dualitats, que va tenir gran ressò als anys 80, estaríem parlant, però, en canvi, d'un clàssic modern.
És un clàssic modern, és un llibre que està a totes les llibreries i que qualsevol llibreter de Sant Cugat, que una vegada més recordem que tenim magnífics llibreters de Sant Cugat, us el recomanarà. Insisteixo, és una novel·la ben feta i a partir d'aquí és un llibre que quedarà.
Feta per José Luis San Pedro, que va morir avui just fa un mes, Jordi.
Un mes.
Què volies dir d'ell, ja, per tancar?
No, he tingut la sort de conèixer-lo només una vegada, però és un home molt agradable, un senyor gran, un senyor molt atent a les coses que passaven, un senyor que es va declarar indignat amb el 15M i tota la pel·lícula, i que, per tant, estava sempre molt al cas d'aquestes coses, diguéssim, que ens toquen com a éssers humans, és a dir, ell està preocupat per la persona, per la precarietat, i en aquest sentit doncs, és interessant veure com un autor, que no té cap necessitat perquè ja va tenir el seu èxit, doncs, continuava implicat amb la societat. No sé, una persona molt maca, la veritat.
Avui hem dedicat la secció amb el Jordi Van Campen a literatura, dedicada, com deia, a la figura paterna i materna dels avis i les àvies. Quedeu-vos amb aquestes tres recomanacions, n'hi haurien més, evidentment, L'avi de 100 anys, que es va escapar per la finestra, Mis tardes con Margaret i La sonrisa etrusca. Que et vingui al cap, Jordi, algun altre?
Hi ha molts avis a la literatura, molts, i moltes àvies, i moltes àvies.
Ho deixem aquí, perquè de fet ja se'ns fan les 12. Jordi, moltes gràcies, com sempre.
A vosaltres.
I fins la propera, que serà d'aquí 15 dies, si tot va bé.